Ha començat aquesta tarda el Congrés de Junts que ha d'investir Carles Puigdemont, president de la formació independentista. Substituirà a Laura Borràs, que ja hi ha intervingut.
El president torna, si és que mai ha marxat. I quan em pregunten, m'ho pregunten molt els periodistes, si faig un pas al costat, penso que tots els passos en política els he fet al seu costat.
La trobada que Puigdemont segueix des de Bèlgica és a Calella. S'allargarà durant tot el cap de setmana i ha de servir, entre altres coses, per renovar càrrecs. Un altre partit, Mas Madrid, tenia aquest cap de setmana una cimera també, però l'han anul·lat. La denúncia davant la policia per abusos sexuals contra Íñigo Errejón, de la formació, n'hi ha diverses més a les xarxes també contra el polític, amenaça també de tenir costos per l'esquerra, tant per a Sumar, que ha fet del feminisme un dels seus principals cavalls de batalla, com per al PSOE, o sigui, per al govern espanyol. El PP demana que es depurin responsabilitats.
La pregunta que debemos hacernos en este caso es si Yolanda Díaz lo sabía y lo tapó.
Sumar ha anunciat que donarà explicacions demà.
Catalunya nit.
La guerra a Ucraïna no serà el mateix a partir de dilluns si es confirma l'advertència de Kiev. Milers de soldats nord-coreans es posen a disposició de Vladimir Putin a punt d'entrar en combat. Aquesta temporada de bolets torna a venir acompanyada del debat sobre si cal regular-ne l'activitat, com ja fan al País Valencià o a Castella i Lleó.
Per anar a pescar tu et pots treure una llicència i pagues uns 5 euros, crec que són. Doncs que, per exemple, aquests diners podrien revertir en els propietaris del bosc per fer una neteja.
Joan Manuel Serrat ha tornat a cantar avui.
Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren...
Ho ha fet després de rebre el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2024. Serrat, que té 80 anys i més de 500 cançons, sap el que és patir censura durant el franquisme. El van vetar a ràdios i a televisions. De fet, es va veure obligat a exiliar-se. Del seu cas, del de Lluís Llach i molts altres, en parlarem amb l'autora d'aquesta cançó, No, Maria Salicru Maltes, que ho ha investigat a fons i ha recollit en un llibre el testimoni també de les persones que es dedicaven a escoltar i llegir-ho tot per aplicar la censura que estipulava el règim franquista.
Como un ladrón te acechan detrás.
I estem molt pendents de les petites coses de la vida que de vegades passen a primer pla, com les pluges que ja han començat a caure i que poden anar més al cap de setmana. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria.
Allà o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Les acusacions contra Íñigo Errejón per violència masclista i la seva dimissió agreuja la crisi que arrossega Sumar i tensa les relacions amb els membres de la coalició. Esquerra Unida ha reclamat una catarsi dins de l'espai polític mentre que creixen les veus que diuen que s'hauria pogut actuar abans contra Errejón. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Diuen que era un secret de domini públic, però per què no hi van fer res abans si era així?
La versió oficial de Sumar és que en tot este temps no van tenir coneixement d'acusacions tan greus com les que s'han fet públiques esta setmana i que han acabat forçant la dimissió de Rejón.
Yo no tengo ninguna constancia de un caso que me ha llegado de acoso sexual, de agresión sexual, nada así ni nada parecido.
Era Elisabet Duval a la Sexta, però el cert és que abans de les eleccions del 23J una noia va acusar Rejón de tocaments, però va acabar esborrant la publicació per les pressions d'una diputada de Més Madrid, col·laboradora de Rejón, i que el partit tot just ha anunciat que ja ha cessat. La ministra Mònica García ha reconegut que no van saber fer prou i el coordinador federal d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, demana responsabilitats.
Hay responsabilidades de quien, si tuvo algún conocimiento o indicio sobre esta información, de estos testimonios que han expresado algunas víctimas, no hizo nada. Y, por tanto, sobre esa responsabilidad alguien tendrá que dar respuesta.
I suggereix que cal aprofitar l'escàndol per fer una catarsi dins l'espai polític sacsejat pels mals resultats electorals i la pugna entre els partits de la coalició que ara s'han de posar d'acord per triar un substitut de Rejón al capdavant del grup parlamentari.
Mentrestant, Dani, creixen les acusacions a les xarxes contra Rejón, però també ja n'hi ha una que investiga la policia, una denúncia amb noms i cognoms.
Sí, és l'actriu i presentadora Elisa Mulià, que ahir ja va dir públicament que havia estat víctima d'una agressió i després va denunciar els fets a la policia. Este és el seu relat. Setembre de 2021, Mulià i Rejón van a una festa a la casa d'uns amics d'ella. A l'ascensor, Rejón ja la besa sense el seu consentiment. Un cop dins, ballen i beuen, i en un moment donat, Rejón la tanca en una habitació, passa el pestell i, segons el relat de Mulià, es treu el penis i li llepa els pits, també sense el seu consentiment. La situació es repeteix a casa de Rejón. Allà, ella l'intenta parar els peus, li diu: Íñigo, només sí és sí, sembla mentida que això m'estiga passant amb tu. La denúncia recull com Rejón va tenir en tot moment una actitud agressiva i dominant. Ara la policia haurà de recollir testimonis, però ja ha enviat el cas al jutjat. Mentrestant, com deies, Manel, la periodista Cristina Fallaràs ha publicat noves acusacions anònimes al seu perfil d'Instagram.
Molt bé, moltes gràcies, Dani. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Les denúncies a Rejón no només han agreujat la crisi a Sumar, també ha obert un nou front per al govern de coalició que comparteix amb el PSOE, que el PP ja explota. La vicepresidenta Maria Jesús Montero o la titular d'Igualtat, Ana Redondo, han tancat files amb les víctimes. El portaveu popular, Miguel Tellado, demana depurar responsabilitats.
El gobierno siempre las va a apoyar mucho más, como digo, cuando se trata de responsables políticos que tienen que tener un comportamiento ejemplar.
Que las víctimas tienen la verdad. No hay duda de las víctimas. Y cuando hay un no, es una agresión la que se produce.
La pregunta que debemos hacernos en este caso es si Yolanda Díaz lo sabía y lo tapó. Si la dirección de Sumar lo sabía y lo tapó, deben asumir de forma inmediata responsabilidades.
Catalunya nit.
Aquesta tarda ha arrencat a Calella, al Maresme, el Congrés Extraordinari de Junts per Catalunya. La trobada ha començat amb el comiat de Laura Borràs com a presidenta del partit, càrrec que retornarà a Carles Puigdemont. També hi ha intervingut el número 2 de la formació, Jordi Turull, que ha presumit d'unitat en contrast amb Esquerra Republicana. A Calella hi tenim i tindrem tot el cap de setmana el Martí Ferrero. Martí, bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns, Martí, com ha estat la jornada inaugural.
El Congrés ha obert portes amb el discurs de comiat de Laura Borràs com a presidenta del partit. En el seu adeu del càrrec, Borràs ha volgut dissipar qualsevol diferència amb Carles Puigdemont i s'ha reivindicat com una política generosa que mai no ha volgut competir amb l'expresident.
Jo he presidit el partit després d'ell i fins a aquest Congrés abans d'ell. Però mai no he volgut substituir el president. En res i per res.
Li ha agafat el testimoni Jordi Turull, el secretari general, que repetirà en el càrrec. Ha defensat que el temps ha donat la raó a Junts quan va decidir sortir del govern de coalició amb Esquerra, a la vista de la crisi en què han desembocat els republicans.
Altres partits es trenquen o s'esbudellen per dins. Nosaltres no, perquè per nosaltres l'exercici del poder l'hem acompanyat d'una pregunta que altres sembla que ja han oblidat. Poder per fer què?
El plenari del Congrés ha aprovat el seu informe de gestió per aclamació.
Per tant, primer vespre d'aquest congrés, que implicarà també més canvis a la cúpula de Junts, quins seran?
Junts entén que la nova etapa política que s'ha obert a Catalunya amb l'arribada de Salvador Illa a la Generalitat i la pèrdua de la majoria absoluta independentista obliga a construir l'alternativa. Puigdemont torna a la presidència de Junts justament per això, per pilotar un procés de canvis i preparar el partit en clau d'alternativa de govern. Canvis en primer lloc en clau interna, a nivell orgànic. D'entrada, canvis per cohesionar el partit i acabar amb les divisions amb el sector borrassista. Puigdemont desplaça Borràs de la presidència i l'envia a la nova fundació de Junts que es crearà en aquest congrés. A partir d'aquí, canvis també en un equip de direcció fet a mida. Puigdemont ja va donar la consigna en l'inici del nou curs polític quan va reunir aquest octubre el grup parlamentari a Waterloo. Promocionar nous lideratges. Ara la consigna la trasllada al Congrés de Calella. Puigdemont pilotarà aquesta renovació fent tàndem amb Jordi Turull, que repetirà, i presentant un equip on es promouen lideratges emergents. Ascendeix al rang de vicepresidentes la portaveu del Parlament, Mònica Sales, i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueres. Josep Rius es manté, i la quarta vicepresidència serà per Antoni Castellà, i és el resultat del segon nivell de canvis que vol impulsar Puigdemont, els canvis estratègics. La ponència política enfoca Junts com la casa gran de l'independentisme i la ponència d'organització hi posa la pista d'aterratge, obrint el partit a la integració d'altres espais independentistes. Castellà ha firmat un acord per incorporar el seu petit partit, Demòcrates, a Junts, i el primer premi serà convertir-se en un dels quatre vicepresidents de Puigdemont. Per últim, la important secretaria d'organització també es renovarà i l'ocuparà una jove diputada de Junts, Judit Toronjo, i es promociona la diputada al Congrés, Pilar Calvo, que serà la nova presidenta del Consell Nacional.
Per tot el que s'ha anat explicant, Martí, sembla que s'imposa el ball de noms per damunt del debat programàtic.
A priori sí, ho demostra el fet que la ponència que ha registrat més esmenes és la d'organització. El debat precongressual s'ha centrat més a discutir temes com ara la decisió de votar la nova direcció del partit amb llistes tancades i bloquejades perquè no hi hagi vot de càstig a cap nom de la candidatura o en l'eliminació del requisit dels 6 mesos d'antiguitat perquè els militants puguin ocupar càrrecs orgànics o institucionals que en qüestions programàtiques. Perquè hi ha poca contestació pel que fa a la ponència política que presenta Junts com el gran espai de confluència de l'independentisme per ser l'alternativa al socialisme. I pel que fa a la ponència de projecte de país, Junts, per exemple, expressa el rebuig al topall dels preus del lloguer, però s'obre a regular el lloguer dels habitatges de temporada i per habitacions.
Molt bé, Martí, doncs ja t'anirem seguint el cap de setmana. Que vagi molt bé.
Adéu, bona nit.
Dos minuts i arribarem a un quart d'11 de la nit. Ada Colau s'ha acomiadat de l'Ajuntament de Barcelona reivindicant el llegat que ha deixat com a alcaldessa i carregant contra les elits de la ciutat. Àlex Giral Robert.
Sí, en un to d'emoció, Colau ha recordat, en presència de la seva família, els seus orígens humils, ha reivindicat el model de ciutat de futur dels comuns i ha remès contra les elits de la ciutat.
He de dir que a mi el que més m'ha decebut d'aquesta ciutat són les seves elits. Malauradament, provincianes, mediocres, avaricioses i que pensen massa en el benefici a curt termini i es desentenen de les conseqüències de la seva avarícia. I jo crec que ja va sent hora que hi hagin institucions fortes, democràtiques, que li parin els peus en aquestes elits i que defensin el bé comú i a la gent d'aquesta ciutat.
L'alcalde Collboni ha anunciat que farà la proposta d'atorgar a Colau la medalla d'or de la ciutat i li ha lliurat una rèplica de la vara d'alcaldessa.
I mentrestant, Àlex, l'Audiència Nacional ha obert una investigació contra l'ara eurodiputat, el Vicer Pérez, per finançament il·legal del seu partit.
En concret, s'investiga la donació de 100.000 euros que va rebre d'un empresari de monedes virtuals per finançar la campanya de les eleccions europees. El jutge cita declarar el mateix al Vicer Pérez el 20 de novembre de manera voluntària mentre no es tramita l'aixecament de la immunitat que té com a eurodiputat. El cas el va destapar el propietari d'una plataforma de criptomonedes a qui s'investiga per estafa piramidal i que va assegurar que havia donat 100.000 euros en efectiu al Vicer, que reconeix els fets però el redueix a una irregularitat administrativa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Alguns de vosaltres ens esteu escoltant ja sota la pluja, està caient en diversos punts de Catalunya, doncs atenció perquè es poden intensificar aquesta matinada. Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat i avisa que en les properes hores i al llarg d'aquest dissabte poden caure pluges generals acompanyades de tempestes intenses i demana molta precaució a la ciutadania. Ana Alfonso.
En una entrevista a Catalunya Informació, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, avisava aquesta tarda que les quantitats d'aigua poden ser considerables.
Poden haver intensitats de pluja de més de 40 litres en 30 minuts i també pot haver-hi acumulació d'aquesta pluja, que puguin haver-hi llocs on s'arribi fins a 100 litres durant 24 hores.
El front de precipitació ha arribat aquesta tarda i està travessant Catalunya des de Ponent en direcció nord-est. Afectarà pràcticament tot el país. Fins ara, les principals acumulacions de pluja s'han registrat al Berguedà i al Garraf, on s'han superat els 20 litres per metre quadrat. Els bombers han atès 13 avisos arreu del país des de les 2 del migdia, però no hi ha hagut incidències greus enlloc. De cara a les properes hores, Protecció Civil recomana precaució, especialment a l'hora de conduir.
Reduir la velocitat, recordem, augmentar la distància amb els altres vehicles, molta cura amb les maniobres, amb les frenades, amb els avançaments, i si tenim alguna tempesta, algun moment d'una intensitat molt forta de pluja, doncs recordem sempre, aturem el nostre vehicle en una zona senyalitzat i esperem-nos que passi aquest ruixat.
També demana no acostar-se a rius i rieres i limitar les activitats a l'exterior.
Per tant, molta atenció, però això sí, pluges benvingudes en molts punts. Per exemple, aquesta tardor s'han millorat molt les perspectives dels pagesos de les comarques de Lleida, que tenen garantits fins a 3 torns durant la campanya de rec. Les reserves als pantans que alimenten els canals de regadiu són les més altes des del 2020. Anem cap a Lleida, Juli Albacar.
Les previsions actuals són optimistes i els pagesos podran sembrar cereals i blat de moro sense patir pel regadiu. Amb les pluges d'aquests dies i les que vindran, no caldrà regar els camps a la zona del canal d'Urgell. Si fos necessari més endavant, hi ha reserves per a 3 torns de rec. Amadeu Ros és president de la comunitat de regants.
Feia anys que no es veia que després d'acabar la temporada de recs, doncs, bueno, que tinguem ja 3 recs per l'any vinent. Així és la gent, que els pagesos que es planifiquin a veure per quin cultiu volen fer i tot. Amb el que regaré el cereal, més després, si vull fer una meitat de blat de moro, doncs us ho podrà fer.
L'Urgell va tancar la campanya a finals de setembre, però durant l'hivern, mentre es fan tasques de manteniment, els pagesos poden regar durant una setmana al mes. Pel que fa a les dades, de reserves als pantans són superiors als de la mitjana dels últims 5 anys, tant els del Segre com els de la Noguera Pallaresa.
Encara hi ha, però, sectors que paguen els efectes de la sequera. El sector del cítric de les Terres de l'Ebre és un exemple. Preveu que aquest any hi haurà més taronges, però menys clementines. I en tots dos casos tindran una mida més petita. Els productors també denuncien la competència de les exportacions de països tercers que, segons asseguren, no compleixen els mateixos requeriments fitosanitaris.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passen 3 minuts d'un quart d'11, una dada positiva econòmica. Durant el tercer trimestre, això sí que agafa de ple la temporada turística, s'han creat 53.000 llocs de treball a Catalunya. Rafael de Ribot.
Segons se'n recull l'enquesta de població activa, l'ocupació ha crescut sobretot a la franja d'edat entre els 25 i els 54 anys, i tots els contractes que s'han firmat són indefinits, com destaca el secretari d'Ocupació, Paco Ramos.
Estem parlant d'ocupació de qualitat, hi ha més contractació a temps complet i contractació indefinida.
Alhora, l'atur s'ha reduït de més de 21.000 persones en relació amb el segon trimestre. Però si es compara amb un any enrere, el nombre de parats s'ha incrementat, tot i que les empreses tenen dificultats per trobar mà d'obra, segons denuncia el secretari general de la patronal PIMEC, Josep Ginesta.
Lamentem profundament que s'incrementi l'atur a Catalunya mentre les empreses tenen dificultats per cobrir els llocs de treball que creen. Aquesta és la nostra gran paradoxa, i la gran paradoxa que s'ha de resoldre, i s'han de prendre decisions polítiques urgents per resoldre-la.
A partir d'aquestes dades, Foment del Treball ha afirmat que les propostes del Ministeri del Treball perjudiquen les empreses i posen en risc les inversions futures.
Sí, no hi ha una sorpresa gran aquest cap de setmana. Dilluns es pot complicar i força la circulació amb autobús a causa de la vaga que comença al sector del transport de passatgers. Es veuran afectades les línies urbanes i interurbanes de tot el país i altres serveis com l'alternatiu a Renfe entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, o el transport també escolar. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Com queden els serveis mínims pel pla alternatiu de Renfe?
Doncs mira, la companyia ferroviària diu que aquests busos alternatius només faran 161 viatges en comptes dels més de 600 que fan ara cada dia. O sigui que de les 30.000 places es passarà només a 9.000. Els serveis mínims del transport urbà i interurbà seran del 40% en hora punta, això vol dir de 6:45 a 10:45 del matí, i entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre, i després del 20% la resta del dia. El transport de passatgers és l'únic que manté l'aturada, ja que no ha aconseguit progressos en les negociacions amb les patronals, com sí que s'ha passat amb el transport de mercaderies o el sanitari. Una de les principals reivindicacions del sector és la jubilació anticipada dels conductors per les condicions en què treballen. Juan José Pérez és el responsable del sector de transport per carretera de la UGT de Catalunya.
El sector està molt conscienciat. Yo creo que el sector para sin grandes problemas. Además, es un sector que está muy castigado y tiene unos índices de absentismo muy elevados. A lo mejor no están tanto tiempo fuera de casa como un camionero, pero el lidiar cada día con el tráfico de las grandes ciudades y con el pasaje, hay unos niveles de ansiedad y de estrés elevadísimos.
I atenció a això, la de dilluns és la primera d'un seguit d'aturades que s'allargaran els mesos de novembre i desembre i que es podrien convertir en indefinides a finals d'any.
Molt bé, doncs parlem ara d'un altre descontentament, en aquest cas de passatgers, perquè Barcelona s'ha sumat aquest vespre a una protesta simultània amb 8 ciutats europees amb un clam com aquest. L'acte que aquí s'ha fet a l'estació de França amb l'assistència d'una vintena de persones reclama la recuperació, com sentíeu, dels trens nocturns que havien unit la capital catalana amb diferents ciutats europees. Des del 2010 aquests serveis van començar a desaparèixer i la pandèmia els va acabar de sentenciar del tot. Per saber una mica més sobre aquesta qüestió, saludem a aquesta hora Adrià Ramírez, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Damià, Adrià Ramírez, bona nit.
Bona nit.
En primer lloc, explica'ns una mica quina protesta heu plantejat, perquè a mi m'han dit que s'ha vist persones en pijama a la porta de l'estació de França.
Sí, efectivament, hem muntat una festa de pijames perquè al final quan s'agafa aquests trens, doncs com que són nocturns i s'hi pot dormir i pots estar en una habitació i un llit, doncs pots, i arribes amb el pijama i el coixí te'l posen, no? I per tant, s'havia plantejat aquesta protesta, com tu deies, a diverses ciutats europees, i la proposta era doncs de fer una festa de pijama a cada una de les estacions, doncs d'on és aquesta reivindicació.
Molt bé, això ha passat també a Berlín, a Copenhagen, a ciutats com Lisboa, Londres, tinc entès. Explica'ns, en el cas de Catalunya, quins trajectes feien aquests trens nocturns que ara han deixat de funcionar i per què es van suprimir?
Doncs mira, com tu deies, es podia anar a Màlaga, es podia anar a Galícia, es podia anar a París, es podia anar a Milà, es podia anar a Zúric, i d'això no fa tants anys, en fa uns 15 anys. Malauradament, amb l'arribada de l'alta velocitat, Renfe l'operadora va deixar de creure amb els trens nocturns, va pensar que amb l'alta velocitat ja ho solucionaríem. Això és una cosa que a Europa ja havia passat i se'n van adonar que era un error i que l'alta velocitat té un mercat i els trens nocturns tenen un altre mercat. I, de fet, el tren fins a Galícia, que és l'últim que es va suprimir, i es va fer amb l'excusa de la pandèmia, seguien en ple just abans de la pandèmia. I per tant, doncs, són tots aquests trens que voldríem que es recuperessin ben aviat.
Quin avantatge té viatjar de nit?
Doncs que la quantitat d'hores que passes, moltes d'elles, les passes dormint. I, per tant, encaixa molt bé en poder arribar a una ciutat, sigui per oci o per negoci, a les 8-9 del matí i poder fer l'activitat que hagis de fer. Ara, per exemple, tot i que ja tenim un cert servei fins a París, que amb 6 hores i mitja i que s'hi pot anar molt bé, el servei surt a 9:15 del matí de Sants i arribes a les 3 de la tarda. Si tu vols poder arribar a París, pel motiu que sigui, doncs, i haver-hi d'anar per negocis, a la universitat, o perquè vols començar un viatge, etc., amb un tren nocturn podries doncs, arribar a Barcelona a les 8 del vespre, posar sopar a dalt del tren, anar-te'n a dormir i llevar-te i que siguin les 8 del matí i siguis a qualsevol d'aquestes ciutats. Llavors, poder aprofitar aquest viatge dormint si el transport públic ja et permet aprofitar el viatge perquè normalment pots llegir o pots estar fent altres coses, pots estar parlant amb la gent, doncs amb el tren nocturn encara pots aprofitar-lo més i pots precisament dormir.
A principis d'any, Adrià, s'anunciava un projecte europeu per a un tren nocturn que unís Barcelona amb Amsterdam. Creiem, però, que, com a mínim, això llegíem fa uns dies que havia quedat aturat. Què ha passat?
Mira, precisament vam estar en contacte nosaltres perquè quan veiem que algú té algun projecte d'aquests, doncs com a associació que defensem el transport públic, intentem ajudar amb allò que puguem, i ens comentava doncs, que, primera, a part que aquest tren és d'una empresa nova i que, per tant, és un nou, diguem, entra de nou en aquest mercat i ja té el Brussel·les-Praga, però té totes les dificultats, doncs, per exemple, econòmiques, que necessita finançament per poder tirar endavant nous projectes, està buscant finançament i està tardant més del que esperava. També tenim constància de que el regulador de les vies franceses no ho està posant fàcil a empreses, altres empreses que vulguin anar per les seves vies. Abans hi havia uns acords, abans els trens, per exemple, que anaven a París, doncs el feia Renfe, i tenien un acord per circular. Ara estem en un escenari molt més competitiu. El plantejament de la Comissió Europea és que això sigui doncs, com amb els avions, que van deixar d'haver-hi companyies de bandera i van passar a haver-hi companyies que competeixen pel mercat, però encara no està... No, l'accés no és prou fàcil i els reguladors de les vies per on han de passar, alguns són més gelosos que altres del seu espai, i en aquest cas l'estat francès, pel que anem veient, sembla que és bastant, bastant gelós en aquest sentit. Per altra banda, els que discorrien íntegrament per l'estat espanyol és un tema purament de Renfe, que no hi té interès.
No sé si teniu esperances que l'administració aquí us escolti, perquè de trens nocturns no en parlem pràcticament mai, en canvi dels diurns moltíssim, i ja tenen moltes mancances.
Sí, efectivament. Nosaltres intentem que qualsevol transport públic funcioni millor i n'hi hagi més. I sabem que el tema ferroviari és una cursa de fons, ho sabem. Vull dir, com a usuaris i activistes que som del tema, ho coneixem bé. I el que es tracta doncs, de mica en mica, i per això ens hem sumat a aquesta acció, anar recordant doncs, de què fa falta, anar-hi treballant. L'administració ja ha d'anar treballant per posar en el que depèn directament de l'administració, que són tots els trens, com has dit, els diuns, els trens de servei públic, pues, fer que siguin el màxim de qualitat possibles, i amb els trens que ara ja són més liberalitzats, doncs com a administració facilitar que les empreses que vulguin oferir aquest tipus de serveis, que hi són i existeixen, ho puguin fer.
Molt bé, doncs és l'opinió d'Adrià Ramírez, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en divendres i a aquestes hores. Una abraçada ben forta, Adrià.
Gràcies a vosaltres.
Doncs seguim parlant de mobilitat i amb una dada preocupant. La meitat dels motoristes que van morir l'any passat en accidents de trànsit havien pres alcohol o drogues, i la majoria dels que n'havien consumit són homes de més de 50 anys. Ho revelen les dades del Servei Català de Trànsit que avui ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Anna Alfonso.
Dels 224 morts l'any passat en accidents, 73 eren motoristes, i d'aquests la meitat van donar positiu en alcohol, drogues o psicofàrmacs, segons les anàlisis de l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, explica que la franja més preocupant és la dels més grans de 50 anys.
En aquesta franja d'edat de 50 a 59 anys, i que el sistema públic els ha pogut fer aquestes analítiques, un 56% ha consumit alcohol o drogues o psicofàrmacs. Això és molt contundent. És una dada a tenir en compte a l'hora de nosaltres continuar fent polítiques de seguretat viària. I l'altra franja d'edat que també destacaria són els de 60 a 69 anys.
Pel que fa als vianants, el 40% dels morts, 19 de 48 víctimes, també van donar positiu en substàncies. Per revertir aquesta situació, el Servei Català de Trànsit tornarà a fer controls aleatoris a qualsevol indret i qualsevol hora, i també té a la seva disposició el Cens de Conductors de Catalunya, que li ha de permetre fer campanyes més específiques i adreçades a perfils més concrets.
Moltes gràcies, Anna. Arribarem a 11:15 i obrim bloc internacional.
Catalunya Nit.
I atenció amb aquesta notícia perquè Ucraïna adverteix de la imminència del desplegament de soldats nord-coreans al front de guerra. Segons Kiev, dilluns, milers de nord-coreans ja lluitaran pel Kremlin a la regió russa de Kursk, assetjada pels ucraïnesos des de l'estiu. Xavier Vilà.
Vladimir Putin ha defensat el seu dret a recórrer militars d'un país amic mentre el règim nord-coreà assegura que aquesta escalada s'ajustaria al dret internacional. Una escalada tanmateix que Pyongyang no confirma oficialment encara. Alarmat, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky branda el perill d'una tercera guerra mundial mentre demana fermesa en la resposta a la comunitat internacional, que de moment reacciona amb més tebiesa que no pas Kiev, com ara la que ha mostrat la portaveu d'exteriors de la Unió Europea, Nabila Masrali.
Bàsicament, el que volem dir és que últimament hem vist la implicació de Corea del Nord i estem extremadament alarmats i preocupats per aquesta implicació amb Rússia.
Kiev creu que, d'acord amb les dades de la intel·ligència nord-americana, Corea del Nord acabarà enviant uns 12.000 soldats a Rússia. Una delegació del govern de Corea del Sud serà a Brussel·les la setmana que ve per informar l'OTAN i la Unió Europea sobre aquest enviament de tropes.
I al Pròxim Orient, més de 80 palestins han mort en les últimes 24 hores a Gaza pels atacs israelians que han estat especialment cruels a Khan Yunis i en un hospital del nord, segons fonts oficials. Hamas acusa l'exèrcit israelià d'haver assaltat el centre sanitari, l'únic que funciona a la zona, Albert Manyà.
El setge en què han mort dos nens ha forçat l'evacuació d'alguns pacients i de part del personal mèdic. S'ha malmès les reserves d'oxigen. Hamas denuncia que s'han detingut centenars de persones. En els combats han perdut la vida tres soldats israelians. També al nord hi ha hagut una altra matança. 12 persones han mort mentre feien cua per rebre ajuda humanitària. Al sud, fonts militars expliquen que han destruït infraestructura terrorista, cosa que els familiars de les 38 víctimes neguen. Expliquen que eren cases de civils.
També hi ha hagut intercanvi de foc al front del Líban, que ha deixat baixes els dos països.
Dos civils han mort i 7 més han quedat ferits al nord d'Israel pels coets llançats per Hezbollah, segons fonts oficials. Han estat una trentena de projectils, un dels quals ha impactat a la població de Galilea. Hores abans, un bombardeig israelià al sud del Líban ha matat 3 reporters. Pel govern libanès ha estat deliberat i l'ONU ha reclamat protecció per als sanitaris i els periodistes.
Els Països Baixos reintroduiran controls fronterers a finals de novembre i designaran zones segures a Síria on poder retornar migrants. És part de la nova llei amb mesures d'emergència que el govern promet tenir llesta aviat i que també farà que els ajuntaments deixin d'estar obligats a donar allotjament als demandants d'asil. Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
No es declararà finalment l'estat d'emergència als Països Baixos per respondre a la migració com volia el partit d'extrema dreta de Wilders, però sí que hi haurà mesures dràstiques en forma d'una nova llei que votarà el Parlament. Seguint l'exemple d'Alemanya, hi haurà controls a les fronteres a partir de finals del mes que ve, reducció dels permisos d'asil de 5 a 3 anys i retorns de refugiats a Síria a les zones del país que el govern holandès definirà com a segures. Dijkshoff, primer ministre dels Països Baixos.
Els Països Baixos viuen una crisi de l'asil. A causa dels anys amb un alt volum de demandants d'asil, el sistema, en la seva forma actual, és insostenible. És d'una gran importància que ara comencem a treballar per limitar-ne el volum. Hem de tornar a controlar la migració.
La nova llei amb mesures contra la migració és fruit d'un acord de les quatre formacions del govern i inclou també canvis en l'allotjament que es facilita als demandants d'asil. Els ajuntaments no estaran obligats a proveir-lo i els refugiats se'ls allotjarà, diu el primer ministre, en instal·lacions austeres de transició. També ha promès per principis de l'any que ve entre 50 i 100 cel·les més per la detenció de migrants.
I als Estats Units ja només falten 10 dies per a les eleccions presidencials del 5 de novembre. I males notícies per als demòcrates i la seva candidata Kamala Harris, perquè malgrat que fa mítings multitudinaris amb estrelles del rock com Bruce Springsteen, ahir, Beyoncé, aquesta nit, les enquestes no li somriuen. I a més, avui ha rebut una mala notícia des del front mediàtic, un diari important que acostuma a donar suport als demòcrates. Aquesta vegada no ho faran. Anem cap a Cheyenne, a l'estat de Wyoming, i saludem el nostre enviat especial, el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, Francesc Garriga. Bona nit.
Hola, bona nit.
Quin és aquest diari de referència que aquesta vegada no donarà suport a la candidata demòcrata?
El Washington Post. Diu el Washington Post que a partir d'ara deixa de fer això que era tradició a la premsa anglosaxona i especialment als grans diaris nord-americans. És habitual que ho fessin. Els demòcrates solen donar per fet que les grans capçaleres que són més obertes i progressistes, com el New York Times i fins ara també el Post, els donessin suport. Doncs bé, aquest cop, per primer cop en 36 anys, el gran diari de la capital no es mulla. Segons expliquen diversos mitjans, el text de suport de Harris estava ja preparat, però el propietari del diari, Jeff Bezos, ho va parar. Bezos, recordem, és el magnat d'Amazon i molts opinadors ho veuen com una manera que té de no perjudicar cap de les seves empreses en cas que Trump guanyi les eleccions. A més, l'editor del diari, Will Levis, és anglès i ve de treballar molts anys amb Rupert Murdoch, que és amic personal de Donald Trump. La decisió ha causat incredulitat entre els lectors, que a xarxes socials estan anunciant que en massa es donen de baixa del diari. Hem de tenir en compte que gran part de les subscripcions arriben de persones que tirarien més cap al costat demòcrata. També columnistes del diari o antics editors es posen les mans al cap. Alguns han dit que trauran dels seus currículums que han treballat pel Washington Post. Aquesta és una nova mala notícia, com deies, per la campanya de Kamala Harris, que es veu immersa en una narrativa perdedora molt perillosa. Les enquestes cada cop els surten pitjors, totes marquen empat o derrota mínima, i això vol dir una cosa: no està resolt, no, però les opcions de Harris cada vegada són menors. Per mirar de remuntar, ara són les grans estrelles les que surten a jugar pels demòcrates. Aquesta nit serà Beyoncé, ahir va ser Bruce Springsteen a Atlanta.
Molt bé, a veure com ho intenta aixecar això Beyoncé. Mentrestant, t'enganxem a Wyoming, un estat que il·lustra molt bé aquesta polarització política que hi ha als Estats Units, eh?
Sí, perquè després de ser llocs com Nevada o Arizona o Pennsilvània, que són estats frontissa, competits, on s'acumulen els cartells polítics i la pugna electoral és màxima, aquí m'ha costat fins i tot trobar simbologia política. No he vist que recordi cap cartell de suport a Trump, encara menys a Kamala Harris, perquè Wyoming, hem de tenir en compte, és l'estat que més va votar per Trump el 2020. Aquí l'expresident hi va treure un 70% dels vots i aquest 2024 sembla que serà semblant. I és que no només aquí, arreu dels Estats Units s'està produint un nou fenomen. Molta gent decideix marxar de viure del lloc on ho feia per marxar a d'altres llocs que s'alineen més amb els seus pensaments polítics. Ens ho explica la professora de Polítiques de la Universitat de Wyoming, Stephanie Anderson.
Cada cop més gent als Estats Units seleccionen on volen viure i es desplacen a parts del país on se senten més còmodes perquè la resta pensa com ells. Així que cada cop més gent, molt de dretes, dins dels republicans, s'han mudat a Montana i Wyoming i han fet l'estat encara més republicà que abans. Ara la gent vol viure amb els que són com ells i això significa que les eleccions són menys competides.
Aquestes mudances ideològiques fan que, a excepció d'alguns estats, cada cop la cosa tiri més cap a un costat o cap a l'altre, que no hi hagi tanta competència. Per exemple, Wyoming i Montana ja eren molt republicans i ara ho són més, però és que hem de tenir en compte que estats com Florida, Iowa o Ohio, que abans eren frontissa, ara són clarament republicans. O Colorado i New Hampshire, que abans estaven disputats, ara tendeixen a demòcrata. En un país d'extrems, el 2024, a les eleccions, només hi haurà competència real en 7 dels 50 estats.
Déu-n'hi-do, és realment curiós, eh? Aquest fenomen de l'empadronament, diria, ideològic, amb aquest panorama al marge de les presidencials. Com els va als demòcrates de Wyoming la cursa per les eleccions al Congrés i al Senat, Francesc?
Doncs molt malament. A Wyoming les curses per ocupar càrrecs importants, els demòcrates no tenen opció, s'hi presenten però no tenen opció, i en alguns càrrecs, els més petits, els congressos locals, doncs ja directament ni s'hi presenten perquè no val la pena o no troben que ho faci. Ens explica un cas concret d'Arin Smith. És republicà, és molt trumpista, i el dia 5 de novembre es presenta per ocupar un escó al Senat de Wyoming. I ja sap que el guanyarà, perquè a la seva circumscripció només es presenta ell, cap demòcrata.
En la majoria d'eleccions a Wyoming, la cursa s'acaba amb les primàries perquè només hi ha un partit. En el meu cas, les primàries van ser molt disputades, érem 6, i gràcies a Déu vaig guanyar la primària i aquí es va resoldre tot. No hi ha ningú del Partit Demòcrata que s'hagi presentat contra mi. No competeixo contra ningú el dia de les eleccions.
Això no passa només a Wyoming, a altres llocs també hi ha curses electorals amb un sol candidat, però aquí especialment és molt gràfic. Smith em va explicar que els pilars fonamentals que es defensen a Wyoming són Déu, la família i el país. I saps què va voler fer abans d'acomiadar-nos, quan ens vam trobar?
A veure, espanta'm.
Em va agafar la mà i em va demanar si podia fer allà mateix una pregària en veu alta per demanar-li a Déu que em tingui un futur pròsper i ple de virtut. Durant 30-40 segons va estar fent una mena de pregària en ple carrer, agafant-me la mà, dirigint-se al senyor, per fer aquesta petició. Smith té 43 anys, més o menys la meva edat, i fa pinta que serà un personatge important a la política de Wyoming.
Molt bé, espero que la pregària et faci bé. Mentre parlem tant de Kamala Harris i de Donald Trump, de vegades oblidem, com a mínim des d'aquí la distància, que mentrestant hi ha un president que es diu Joe Biden, que avui ha fet una disculpa històrica. Veiem que ha demanat perdó als indígenes americans per les atrocitats comeses pels seus governs en el passat, pel govern dels Estats Units.
Sí, no en general, sinó en un tema en concret, i el cert és que és un tema molt important i sobretot molt simbòlic i que per culpa de la campanya electoral està quedant una mica eclipsat. Aquí diuen que Biden està intentant deixar un llegat i que això formarà part del seu llegat. Biden va prometre visitar terra de tribus nadiu-americanes i avui ho ha fet. És veritat, ho fa justament a dues setmanes de les eleccions, o a menys, i a més ho ha fet a Phoenix, Arizona, que és un estat clau. Però més enllà de la derivada política, és històric. Biden hi ha anat per demanar perdó en nom del govern nord-americà pel maltracte que van patir els nens d'aquestes comunitats durant més de 150 anys. Era pràctica habitual separar a la força els fills de famílies índies americanes, nadius de Hawaii i d'Alaska, i enviar-los a escoles on se'ls intentava assimilar la cultura imperant del país. Eren forçats a marxar, se'ls maltractava i en molts casos van morir. Un informe del Departament d'Interior xifra en almenys 973 les morts d'infants en aquests centres escolars. Aquestes pràctiques van iniciar-se a finals del segle XVII i van arribar fins gairebé a meitats del segle XX. Avui Biden no ho ha arreglat, però com a mínim ha presentat disculpes oficials.
Sí, val més això que res, una disculpa sempre va bé. Moltíssimes gràcies, Francesc. Que tinguis bon cap de setmana.
Bona nit.
I malestar també als països de la Commonwealth contra l'establishment britànic. Aprofitant la visita del rei Carles III i del primer ministre Keir Starmer a la cimera de Samoa i Austràlia, les antigues colònies reclamen indemnitzacions milionàries pel tràfic d'esclaus durant l'imperi. Anem cap a Londres, Coia Ballester.
Els països de la Commonwealth preparen una revolta aprofitant la visita de Carles III del primer ministre del Regne Unit a Samoa i Austràlia. Aquesta nova cimera de l'organització, formada per 56 països, sembla certificar el final de l'imperi, amb diversos països reclamant compensacions econòmiques, una reparació pel tràfic d'esclaus. El govern britànic i la monarquia no en volen ni parlar i esquiven com poden la pressió del seu passat colonial, com per exemple Carles III en el seu discurs.
Entenc, escoltant la gent de la Commonwealth, com els aspectes més dolorosos del nostre passat continuen ressonant. Per tant, és vital que entenguem la nostra història per guiar-nos a prendre les decisions correctes en el futur.
A partir del 1500, el govern britànic i la monarquia van participar activament en el tràfic d'esclaus. S'estima que els vaixells britànics van transportar més de 3 milions d'africans esclavitzats. Els països explotats preparen un esborrany per denunciar els abusos i reclamar compensacions. El primer ministre, Keir Starmer, hi passa de puntetes.
Crec que hauríem de tenir clar des del principi que el tràfic d'esclaus, la pràctica d'esclaus, era repugnant. Ara la meva postura, si voleu, és que hauríem de mirar endavant.
Un informe de la Universitat de les Índies Occidentals conclou que el Regne Unit deu més de 20.000 milions d'euros en reparacions per esclavitud a 14 països del Carib. Altres apunten a xifres bilionàries.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
A punt a punt d'arribar a 3:15 de la nit, Barcelona plantarà 2.000 arbres aquesta tardor i vol arribar al 2026 amb 7.500 exemplars nous. És la plantació que es va haver d'interrompre per la sequera. Ens ho explica en Jan Antúnez.
Aquests arbres es van comprar el 2022 i han estat al viver de Montjuïc fins avui. Encara no s'han plantat per les restriccions de sequera. En dos anys s'han mort 5.000 exemplars per malalties i manca d'aigua. Elisenda Lourbes és la cap de conservació de Parcs i Jardins de Barcelona.
Tot aquest procés anirà condicionat amb les següents fases del decret de sequera que puguin aparèixer. És a dir, pot ser que retrocedim a fase d'excepcionalitat i llavors ens haurem d'anar adaptant a tots aquests processos com hem fet fins ara.
El canvi climàtic es té molt en compte a l'hora de triar els arbres i les plantes.
Estem avançant molt amb espècies més aviat subtropicals, tot i que també en mantenim de clima fred, perquè no podem apostar tota l'estructura de l'arbrat de la ciutat de Barcelona només a una tipologia de temperatures.
També es renovarà totalment la vegetació en diversos punts on es traurà la gespa i es posaran arbustos que necessiten menys aigua.
Aquesta temporada està sent molt bona per als que van a buscar bolets, però això ha fet que, des dels llocs on més se'n fan, diguin que les males praxis estiguin augmentant. Davant l'allau de boletaires, cada cop hi ha més veus que demanen que es reguli l'activitat, igual que han fet al País Valencià o a Castella i Lleó. Ho explica des de Gisclareny la Nàtia Dell.
Doncs, mira, Manel, tret d'alguna ordenança municipal, que és una excepció, a Catalunya ens trobem en una situació que la recol·lecció de bolets, tot i que és una pràctica molt extensa, ja ho sabeu, no està regulada. Hem parlat amb el Ramon Minoves, que ell és president de la penya boletaire de Berga, i ens explica que podríem inspirar-nos, almenys això proposa, amb la pesca o amb la caça.
Per anar a pescar tu et pots treure una llicència i pagues uns 5 euros, crec que són. Doncs que, per exemple, aquests diners podrien revertir en els propietaris del bosc per fer una neteja.
El problema és que cada cop van a més les males praxis i ho denuncien des del Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Joan Casòliva.
Més gent que actua de mala manera, llançant escombraries, llançant bosses de plàstic, tovalloletes de paper, el fet de deixar filats oberts.
També he parlat amb els agents rurals. Amb què es troben ells? Doncs bé, que sense regulació la capacitat d'actuació és molt limitada.
El que implica és que no puguem actuar sobre el control d'aquesta recol·lecció. Podem actuar sobre les activitats que envolten aquesta recol·lecció.
Tot i així, han aconseguit posar 175 denúncies des de que ha començat la temporada. Demanen també, per cert, pedagogia. I de boletaires, com us dèiem, n'hi ha de molts tipus. Escolteu aquest cas, el Ramon.
Nosaltres, per esport, i perquè ens agrada molt.
D'altres, com el Jalil, intenten guanyar-se com poden la vida.
De momento está mal pagado. Por ejemplo, no hay papeles. Aprovechar un poco de dinero para comer y ya está.
En aquest cas, havia recollit, quan l'hem trobat, 15 quilos de moixernons en 6 hores de feina. Li pagaran amb ell 5 euros al quilo, però clar, què passa? Que al mercat els mateixos bolets els venen a 30 euros al quilo. També els està subministrant als restaurants. Una altra veu, la del Ramon Enric Pintó, ell és el president de l'Associació de Propietaris Forestals del Parc del Cadí.
Fan allò perquè algú els hi ha encarregat i ells desconeixen la realitat. És un conflicte, dius, com pots anar a dir-li a una persona que s'està guanyant el pa, de dir-li, escolta, vostè no faigui això, és complicat.
Doncs ja ho veus, no, Manel? El debat està servit.
Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia.
Joan Manuel Serrat ha rebut el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2024 en una cerimònia que s'ha fet al Teatre Campo Amor d'Oviedo. Als seus 80 anys i amb més de 500 cançons i 40 discos editats, el cantautor català ha reivindicat la llibertat i la justícia i la democràcia com a valors que van de la mà o no van, ha dit textualment, i s'ha mostrat crític amb el món que li toca viure ara.
Y les confieso que no estoy conforme ni a gusto con el mundo y con el tiempo que me tocó vivir recientemente. Vivimos un tiempo contaminado, hostil, insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado y donde todo tiene un precio. La puerta.
Joan Manuel Serrat, que va deixar els escenaris fa 2 anys, ha acabat el seu discurs interpretant aquest tema que sentim de fons, acompanyat per un violí, i és un dels seus temes més reconeguts, Pequeñas Cosas.
Allá o aquí, que te sonríen tristes.
Tengo la suerte de estar en la mejor banda de amigos del mundo, seguro, seguro. La mejor banda de amigos.
Todo Madrid levanta las manos muy alto porque hay que mandar un aplauso gigante a un tío muy grande que toca el bajo de puta madre.
Música, amistat, drama humà i esperança són alguns dels elements del documental Super Submarina, Cien Maneras de Volver, que el grup de pop acaba de presentar aquesta nit al festival Inèdit. L'audiovisual s'estrena 8 anys després de l'accident de trànsit que va estar a punt d'acabar amb la vida d'alguns dels seus membres. Òscar Callau.
Tengo la suerte de estar en la mejor banda de amigos del mundo, seguro, seguro. La mejor banda de amigos. Tengo la suerte de estar en la mejor banda de amigos del mundo, seguro, seguro. La mejor banda de amigos.
El José, el Juan, el Jaime i el Pope són amics d'adolescència que van viure una carrera musical fulgurant durant 8 anys molt intensos, sempre units, fins a l'accident, i que ara portaven 8 anys separats lluitant contra les respectives seqüeles físiques i psicològiques. Explicar-ho tot al llibre de Fernando Navarro, Algo que sirva como luz, primer, i ara el documental Super Submarina, 100 maneres de volver, ha tingut un efecte balsàmic per tots ells. El José, cantant, compositor, lletrista i ànima del grup, va estar al llindar de la mort i encara arrossega seqüeles molt greus. Està convençut, però, que la banda renaixerà d'una manera o altra.
Yo soy músico desde los 8 años, o sea que no concibo mi vida sin la música y estoy seguro de que voy a volver.
El documental que s'ha projectat al cinema Saribau és la versió fílmica dels 2 capítols del programa Salvados dirigits pel presentador de l'espai, Gonzo, que la Sexta emetrà aquest diumenge a la nit.
He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn.
La sala Texas estrena la segona temporada d'un dels seus èxits a Austràlia, el primer text en solitari d'Israel Solà. El muntatge va ser el segon més vist l'any passat en una sala de proximitat. La Marta Vives ha anat a l'estrena i ha pogut parlar del fenomen amb els seus protagonistes.
Una de les característiques de la sala Texas és la capacitat de recuperar petites perles que s'han vist en altres temporades o en altres teatres. És el cas d'Austràlia, el primer text en solitari d'Israel Solà, el director de La Calòrica, i que l'any passat es va estrenar a la Texas amb un alt nivell d'ocupació. La van veure prop de 7.500 persones. Ens ho explica l'actriu Carme Poll.
Aleshores, penso que el Texas és una gran aposta per donar llarga vida a aquells processos que han sigut petits èxits, i crec que no només per Austràlia, sinó per totes les petites produccions que s'han anat fent al llarg de la temporada passada.
Basada en fets reals, es tracta d'una road trip interpretada per Esther Cor, Meritxell Huertas i la mateixa Carme Poll, i que reflexiona sobre les maternitats i els vincles familiars. Ens ho explica Meritxell Huertas.
3 germanes, no? Una d'elles se'n va a Austràlia a donar-li òvuls a la que viu a Austràlia, que vol ser mare, i la germana gran l'acompanya, i és aquest viatge, no?
Per Esther Cor, l'èxit de l'obra és que tots ens hi podem sentir identificats.
Tothom té família, llavors una cosa que trobo que això és el que fa que tothom acabi sentint-se d'una manera o d'una altra interpel·lat per aquesta funció.
L'espectacle es va estrenar a Sala Flyhard i va ser guardonat als Premis Teatre Barcelona al millor espectacle de proximitat i a la millor actriu de repartiment per Esther Cort. Ara la proposta s'acomiada dels escenaris en aquesta última temporada, des d'avui fins al 24 de novembre. He used to lie. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith.
Si tu et vols divertir, pica de mans. Si tu et vols divertir, pica de mans. Si tu et vols divertir, pica de mans. I veuràs mica en mica que et fas gran. Ué!
Però per divertir-nos...
Hem fet aquí un canvi d'estil obligat perquè la música i la reivindicació de la cançó infantil en català han estat els protagonistes del pregó de les Fires de Sant Narcís a Girona. Àngel Davant i Jordi Tonietti, dos cantautors per a públic infantil de llarga trajectòria i molt coneguts a la ciutat, han obert 10 dies de festa a la ciutat. Així que anem cap a Girona, Maria Rovira.
Les Fires de Sant Narcís de Girona s'han iniciat amb un pregó que ha posat en relleu la importància de conservar la música popular catalana i transmetre-la de generació en generació. Àngel Davant i Jordi Tonietti han començat amb la cançó Si tu et vols divertir, de Xesco Boix, un homenatge al que va ser referent iniciador de la música infantil en català en el 40è aniversari de la seva mort. Jordi Tonietti posava també en valor les cançons de Quilòmetre Zero.
Cal fomentar l'ús de les cançons tradicionals a l'escola, en les festes majors, a les xarxes socials. Hi ha cançons de cantautors que han esdevingut populars i que ja formen part del cançoner tradicional. Són cançons de Quilòmetre Zero, fetes aquí, d'arrel gironina.
El públic que omplia Bassà, la plaça del Vi, ha corejat cançons molt conegudes com La Masovera, Pugem al tren o Tots som germans. Amb el pregó i el ball de gegants i capgrossos s'obren 10 dies de festa amb més de 200 activitats fins al 3 de novembre i en què destaca l'oferta musical en directe, sobretot als recintes de la Copa i al Parc del Migdia, amb noms com Figaflaues, de Tietz, Obeses i Miqui Núñez.
El nas. Per tant, el nas. Sabeu què heu de fer si ens toquem el nas? Si tu et vols divertir, toca't el nas.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Tenim la sort, com gairebé cada nit, de comptar amb l'Olga Clapés, que ens porta sempre alguna paraula interessant i que hem de tenir en compte. Olga, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin és avui?
Doncs mira, avui ens han preguntat per un dubte recurrent, que és la diferència entre dependent i dependent. Perquè sovint ens els trobem intercanviats, eh? Mira, dependent és el gerundi de dependre i, per tant, diem que dependent del temps dinarem a dins o a fora. Bé, aquest cap de setmana ja t'avanço que
cap
dinarem
a dins.
Sí,
sí, té pinta que sí.
Sí, i en canvi dependent és que depèn d'algú o d'alguna cosa. Les ajudes a les famílies amb persones dependents o als organismes dependents de la Generalitat, per exemple, no? També en diem dependents dels treballadors d'un centre comercial o d'una botiga, treballa de dependenta en una joieria, i el que trobem sovint és això, la confusió en què es diu persones dependents o organismes dependents quan han de ser dependents i no dependents.
Molt bé, doncs depenem bastant de tu, per parlar bé. Així que t'agraïm molt aquestes explicacions sempre tan encertades. Molt bona nit, que vagi bé, Olga.
Bona nit, adéu.
Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I...
Aquesta cançó té una explicació, l'únic problema és que jo no la sé. La sort és que sí que la sap la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Quina és?
Doncs mira, aquesta cançó és de Charlie Puth i es diu Attention. I per què he triat aquesta cançó? Perquè hem d'estar molt atents aquesta nit, matinada, ben bé fins demà al migdia, perquè ens està creuant un front que ja ha deixat aquesta tarda alguns ruixats intensos, però encara ha d'arribar a la part més activa i, per tant, aquesta tensió que sempre diem, perquè on més plourà i ho podrà fer més intensitat, doncs serà a la costa, al prelitoral, entre el Camp de Tarragona i la costa central. Per tant, moltíssima precaució, rius i rieres, però aquesta pluja també està afectant ara mateix punts de l'interior. Per tant, podríem dir que d'ara ben bé fins demà al migdia, precaució a tot arreu, perquè les pluges poden ser intenses. Poden registrar més de 40 litres en només mitja hora i poden haver doncs, aquests aiguats més intensos, fins i tot amb algunes pluges torrencials. Per tant, atenció al l'inici del cap de setmana. Després, demà a la tarda, els ruixats ja quedarien una miqueta més restringits cap al nord-est, però encara poden ser intensos, i diumenge no acaba de fer net del tot, perquè avui ens creu un front, però després tenim aire fred a les capes altes i això ens portarà moviment. Diumenge a la tarda, altre cop, alguns ruixats, i sembla que la setmana que ve, també, la bona notícia és que aquesta aigua, sempre que tinguem precaució, doncs és molt bona notícia perquè ens porta aigua al cap de setmana i també aigua de cara a la propera setmana.
Molt bé, doncs molta atenció i precaució, sobretot les pròximes hores.